Vista Alba Alfagema per parlar de tots aquests casos que tenim damunt la taula. Bon dia, Alba.
Bon dia.
Ara parlàvem amb la secretària d'Estat una vegada més, de la importància de l'educació. Ella reivindicava que seria més interessant que s'expliqui, que es parli de les primeres experiències sexuals a l'escola que no pas davant d'una pantalla amb l'iPad o amb el telèfon mòbil. Tornem a estar al voltant d'aquest problema. Tot passa per aquí una vegada més. L'educació, ja no parlo només de les víctimes, que ara hi entrarem, de les assassinades en aquestes últimes 24-48 hores, sinó també del cas Guaca Sabadell, que és el que ara comentàvem amb la secretària d'Estat.
Sí, de fet, jo crec que l'educació és la clau, no? D'alguna forma és l'únic instrument que tenim per acabar amb aquests mandats de gènere, però sobretot no entrant en etapes ja que són preadolescents, adolescents, sinó començant des de la base. Sabem que quan comencem, per exemple, amb temes d'educació sexual i arribem en aquestes etapes, no? Que són entre la preadolescència i l'adolescència, ja anem tard, perquè realment els estereotips de gènere, tots aquests mites, no? Que tenen a veure doncs, amb tota aquesta sexualitat patriarcal, ja han calat, no? Llavors jo crec que és essencial entendre que això hem de començar tota la proposta del treball en aquesta educació, en la coeducació, millor dit, s'ha de començar a fer des de la base, perquè aquí és on es comencen a construir no? aquesta desigualtat de gèneres i aquí és on hem d'anar a atacar, perquè llavors ja anem tard. Realment treballar amb els adolescents és quan ja anem tard, i estic molt d'acord amb el que deia la secretària. Al final no és una responsabilitat ni una culpabilitat de la gent jove, sinó és el problema del món dels adults, que no els estem facilitant totes aquestes eines o tota aquesta educació des d'aquesta base tan primària en la que caldria intervenir.
De totes formes, en el cas de la discoteca Guaca, com pot afectar a la noia tot el que està passant? O sigui, la situació primer, després la difusió de les imatges, que se'n parli a tot arreu, que sigui notícia, que posi la denúncia i que li diguin que no hi ha agressió sexual, que després aquí hi ha una altra qüestió, que és delicte difondre aquestes imatges, que això, tant la noia com el noi implicats, crec que ho estan perseguint, però en tot cas, com li pot afectar?
Jo crec que avui realment al veure ahir una mica les notícies que sortien realment em vaig quedar allò corpresa, en el sentit d'estar extremadament preocupada per realment l'impacte que tot això pot tenir en ella, no? Perquè el que ja vam veure quan es van publicar les primeres imatges, tot aquest linxament públic que va patir aquesta noia, tot aquest escarni públic a través de les xarxes, bueno, d'alguna forma tot apunta que això encara anirà més, no? Perquè ja comencem, ella també, la secretària d'Estat, parlava i apuntava tot el tema el negacionisme. Aquest tipus de situacions és molt fàcil, no? que les persones que realment defensen aquest tipus de posicionaments utilitzin aquest tipus de casos per un altre cop alimentar aquest negacionisme. I jo crec que amb això ens estem equivocant, estem portant el debat en un lloc absolutament erroni i absolutament estèril, perquè no podem oblidar que al final en aquell vídeo hi havia dues persones i la que s'ha, no? que ha estat sotmès a aquest escarni públic constant ha sigut la dona, la que realment segurament tot això tindrà, tota aquesta memòria virtual serà contra la vida d'aquesta noia, no? I per tant, jo crec que aquí hem d'anar molt en compte, perquè és el que hem parlat en altres ocasions. En moltes ocasions no únicament impacta la pròpia agressió que viuen, sinó també com després l'entorn, no? Tot això ho justifica o d'alguna forma ho banalitza, ho minimitza i fins i tot en fan responsables a les noies, no? Llavors jo crec que amb això hem d'anar molt en compte, bàsicament, doncs, perquè tot això té un impacte altíssim en les dones i perquè d'alguna forma jo crec que visibilitza altre cop, no? Tot aquest masclisme imperant i com ataca de nou a les dones que les trobes en un contacte sexual, no? Ningú parla d'aquest noi, en canvi de la noia tothom està dient realment autèntiques barbaritats, no? Per tant, amb això crec que socialment és allò que dèiem, hem de fer de tallafocs i no hem de fer d'amplificadors aquesta cultura, que en el fons també segueix sent aquesta cultura masclista.
Precisament, mira, ara m'has fet pensar en un article que publicava diumenge El País, la Soledad Gallego Díaz, que feia una crida a la responsabilitat dels homes també, perquè deia, les dones estem totes molt responsabilitzades, som molt conscients que és un problema estructural, un problema general que ens afecta a totes, però potser faltaria que els homes també ho vegin, que surtin d'aquest discurs, alguns victimista, de no tots els homes som iguals, evidentment no tots els homes són iguals, però és un problema que ve principalment dels homes, que són els que exerceixen la violència. Això aplicat als quatre casos d'assassinats que hi ha hagut en les últimes 24-48 hores, en què s'hauria de traslladar, Alba?
Jo crec que ara comencem a prendre consciència del que molt bé comentes, no? Que això realment no és un problema de dones. Sempre se'ns ha dit, en totes les manifestacions sempre hi ha dones, no? És que això és un tema de dones, quan vas a donar conferències, xerrades, es publiquen llibres, sempre les, no? Les sales de conferències del públic sempre són dones, bàsicament. Cada cop comencen a haver-hi més homes, però encara la presència és bastant irrisòria. Llavors jo crec que fins que no es prengui consciència socialment de que tot això va d'aquesta masculinitat, no? Aquesta masculinitat violenta que emana d'aquest sistema patriarcal, fins que els homes no es revisin, fins que no prenguin consciència de que al final ells sí que són els responsables de poder fer aquest tallafoc, no? D'alguna forma, que rebutgin aquest tipus de masculinitat, això no acabarà. Perquè, en el fons, permeteu-me que faci la metàfora, el que està passant amb els casos de violències masclistes és allò que diuen, no? Si realment no posem el focus sobre l'agressor, aquest agressor, quan s'acabi la relació amb una dona que està maltractant, en buscarà una altra, buscarà una altra dona per tornar a maltractar. Per tant, hem d'entendre que, al final, les dones, el que intentem amb tot això és que, com que ens hi va la vida, clar que ens estem deixant la pell perquè les violències masclistes acabin, però pel molt que jo superi el meu trauma i jo em recuperi, necessito que a l'altre costat els propis homes rebutgin aquest tipus de masculinitat, perquè al final, entre iguals també, d'alguna forma, és on han de sentir la pressió, de dir, això no és acceptable socialment. Aquest tipus de conductes, el fet de que aprofitis una situació en què hi ha una dona beguda per tenir una relació sexual, això és una violació. Per tant, començar a dir les coses pel seu nom sense tenir por. I necessitem més referents masculins que comencin a posar aquests límits i comencin a acabar aquesta masculinitat tan violenta, perquè és que si no, al final, les violències masclistes no cessaran, si realment els homes no prenen aquest sentiment de corresponsabilitat en finalitzar, no?, amb tot aquest sistema que és absolutament inhumà.
De totes formes, és tot el sistema que falla, no? Perquè els casos d'agressors amb ordre o amb control policial que han acabat matant les seves parelles, els casos d'ordres denegades, bé, dèiem l'educació, també el tractament que en donem als mitjans de comunicació també s'hauria de revisar, és a dir, tot el sistema està fallant.
Sí, de fet, jo crec que és una fallada general, no? O sigui, evidentment, des dels sistemes policials, jo crec que el que explicava la secretària d'Estat, és essencial que es faci aquest viratge, que realment la pressió policial realment es posi sobre els agressors. Hi ha prou feina tenen les dones en sobreviure a aquestes situacions, com perquè, a més, no?, hagin de sentir d'alguna forma que aquest seguiment policial es fa, evidentment, amb l'objectiu de protegir-les, però també és una pressió extra, no? Per tant, això ha de virar cap a aquesta pressió sobre aquests homes. Però, evidentment, tot això que comentes, aquesta més del 50% d'ordres denegades, no?, aquí, per exemple, a Catalunya, però també, d'alguna forma, com en moltes ocasions, l'entorn no esdevé un element d'ajuda ni de protecció per aquestes dones. Per tant, jo crec que és una fallada general del sistema. O sigui, ens hem acostumat o hem naturalitzat que hi hagin aquests assassinats constants de dones al nostre país. I què passa? Que com que ha sigut un tema que, al final, les conseqüències les acabem patint les dones, ha estat un tema menor. O sigui, realment ara comença a ser una prioritat perquè estem prenent consciència social, però és que això ve de molt enrere, i fins que realment no ens n'adonem que a casa nostra no hi ha cap altre fenomen amb una base estructural com és el masclisme que assassini i agredeixi a tantes persones, en aquest cas pel sol fet de ser dones, això no ho acabarem. És que és la principal urgència que tenim pel que fa a la seguretat. No hi ha cap altre fenomen, això que diem, no?, amb una base estructural que agredeixi i assassini tantes persones. Per tant, jo crec que això és molt important que ho tinguem present, perquè si no, al final ho acabem reduint, no?, com a un tema més. I realment, ja et dic, jo crec que estem davant d'una alarma, una urgència extrema, i per tant cal que s'hi posi, evidentment, molta més inversió, però també tota aquesta corresponsabilitat per part de tota la ciutadania.
Alba Fegemé, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a tu.
Gràcies, bon dia.